És hora de la salsa brava de l'esport amb en David Planella. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, què tal? Bon dia.
Doncs aquí esperant que ens donis bones notícies, perquè, escolta, ara per ara el Girona ens fa patir i de valent, eh? Sembla que aquests play-off descents se li resisteixen cada any més. No sé si és una sensació meva, però jo tinc la impressió de que cada vegada patim més amb el Girona.
Sí, però són a la tercera final consecutiva i a la tercera pot anar a la vençuda. De moment han superat les semifinals, que no era gens fàcil guanyar l'Eibar. El partit d'anada a Montilivi va acabar 0-1 pels bascos, va tocar remuntar a Ipurua i ho van fer, 0-2. Realment una tornada de les semifinals molt bona del Girona, que es va pensar ja abans del minut 1 amb un golaç de Borja García i que va aconseguir portar el partit a la pròrroga. Va resistir, va saber patir amb aturades providencials de Juan Carlos, el porter, i només de començar la pròrroga, un gol del que sempre hi és, de Cristian Estuani, doncs els va donar la classificació per la final, i ara estem a dos partits de tornar a veure el Girona a la primera divisió. Dos partits contra el Tenerife, el primer aquest dissabte a Montilivi, el segon seria la setmana següent a l'Eliodoro Rodríguez López a Tenerife. Per tant, patim, però continuem vius amb el Girona, amb aquest somni de tornar a primera divisió. Dos partits, 180 minuts com a mínim per tornar a primera divisió.
I com ho veus, David? Com veus les porres, les possibilitats, si haguessis de fer apostes?
Home, si parlem de possibilitats, realment, i mirem els últims anys, l'estadística diu que puja el sisè. Que el sisè classificat, que en principi ha de ser el menys favorit perquè és el pitjor classificat de la Lliga que arriba al play-off, és el que últimament està pujant a primera divisió. Els dos últims sisens van pujar precisament a costa del Girona, doncs ja li toca al Girona, no? Ara que ha sigut sisè, eliminar el cinquè, que ha sigut el Tenerife, i pujar a primera divisió. Realment, com veieu, eliminats el tercer i el quart, eh? S'han classificat el cinquè i el sisè per aquesta final del play-off. Girona-Tenerife, Tenerife-Girona, la tornada fora de casa, en principi, en condicions normals, diríem que això podria ser un hàndicap pel Girona, sobretot perquè en cas de pròrroga jugarien 30 minuts més a fora de casa, però és que últimament, com diem, ha pujat el sisè i això vol dir que ha pujat tot i tenir la tornada fora de casa. A veure què fa el Girona. Jo crec que no s'esperava arribar fins aquí. Havem vist l'anada de les semifinals contra l'Eibar. La gent va sortir de Montilivi amb males sensacions, no diré decebuda, però sí que pensant que realment seria molt complicat arribar a la final jugant contra l'Eibar a fora de casa, però ho van aconseguir i ara han reomplert el sac de moral, eh? I realment contra el Tenerife pot passar qualsevol cosa i jo crec que el Girona està millor que fa una setmana per pujar a primera divisió.
L'afició està responent, David?
L'afició està responent tant que va esgotar en poc més de 24 hores les entrades per dissabte. No hi cabrà ningú a Montilivi, tot esgotat en poques hores, com diem. Amb problemes també per alguns socis que es van quedar fins i tot sense entrades. Realment no ha estat la millor la logística per aconseguir entrades. El servidor es va col·lapsar i va haver molts problemes. Gent que va pagar les entrades però no li van arribar i han perdut les entrades, se'ls hi tornarà els diners però no podran entrar a Montilivi aquest dissabte. Per tant, realment va respondre en massa l'afició del Girona i això vol dir que més de 10.000 espectadors seran dissabte a la nit a Montilivi animant el Girona a l'anada de la final.
David, això és un fenomen que podem qualificar de normal en una situació com aquesta, o potser el Girona no està prou preparat o no estava prou preparat per atendre aquesta demanda d'entrades? Ho dic perquè això passa sovint, que fallen els sistemes informàtics i llavors hi ha problemes d'aquests que fan molt mal al soci, sobretot, no? Qui és soci es queda sense entrada, qui l'ha pagat i al final no hi pot anar. Genera malestar. No sé si això és un problema puntual degut a la situació que hi ha o potser que el Girona hauria de millorar aquest tema.
Sí, jo crec que és una qüestió puntual perquè realment de partits com aquests n'hi ha pocs i al final són partits puntuals, però segurament hi ha una manca de planificació, no? A mi em costa parlar sense conèixer exactament què va passar informàticament parlant, al final no és el nostre àmbit, però és evident que no ho sé, quan hi ha grans concerts, grans esdeveniments, no sempre es col·lapsa la web, no? En aquest cas va passar, senyal que alguna cosa va fallar. Clar, deia el Girona que ahir de 9 del matí a 9:45 del matí, a les 9 és quan es van posar a la venda les entrades, doncs de 9 a 9:45, cada 2 segons es varia una entrada. Clar, realment el ritme...
És com
sí,
les de la Bruce Springsteen, això, eh?
Era altíssim, sí, correcte, sí, sí, sí. Clar, la gent sabia que passaria i es va connectar tothom a primera hora, al principi, per intentar trobar les entrades, i va costar molt, no? I clar, que passi això, que algú pagui les entrades, li han cobrat les entrades, però no les rebi al correu electrònic, i llavors aquell seient que ha contractat, que ha pagat, li arribi un altre que també al mateix moment l'ha comprat, no? Clar, ja l'has perdut, ja no te'l poden donar, perquè
clar,
aquell seient
clar,
ja s'ha adjudicat
no
a una altra persona.
Correcte.
Llavors l'única solució que el Girona pot oferir és tornar els diners, però és clar, gent que és sòcia, que no pugui anar al partit més important de la temporada... Home, sí. Alguna cosa ha fallat, això és sí, evident.
Certament. No sé si passarà el mateix amb Fontejau a la final, a la Final Four, que finalment sembla ser que serà de bàsquet a Fontejau, no?
Sí, està confirmada la Final Four per pujar a la Lliga ACB. Serà Fontejau aquest cap de setmana que ve, no l'altre. Això vol dir d'entrada que diumenge, dia 19, pot ser un dia històric per l'esport gironí, perquè hi haurà la final del playoff de bàsquet per pujar a l'Aleport i hi haurà també la tornada de la final del playoff de futbol per pujar a primera divisió. Això vol dir que en un mateix diumenge, creuem els dits, tant el Girona de bàsquet com el Girona de futbol podrien pujar alhora a la màxima categoria. Vaja, seria un diumenge que no hauria passat mai, històric en la història del futbol i el bàsquet gironí. En tot cas, el que està confirmat d'entrada és que la Final Four serà a Fontejau aquest cap de setmana que ve, no l'altre. En principi, a partir d'avui, la Federació Espanyola explicarà com serà el mecanisme de venda d'entrades, que també pot ser important, perquè al final Fontejau té capacitat per poc més de 5.000 espectadors i segurament s'omplirà ràpid aquest aforament. Per tant, veurem com es distribueixen les entrades amb els 4 clubs que hi haurà i com es produeix aquesta venda. De moment tenim 3 clubs finalistes, en falta un, que seria precisament el rival del bàsquet Girona a les semifinals del dissabte dia 18. Sortirà del 5è partit que disputaran aquest divendres el Lleida i el Càceres. Per tant, Lleida o Càceres seran el rival del Girona a les semifinals del dissabte. El diumenge de la setmana que ve es disputaria la final d'aquest playoff. El Girona ja ha arribat a la Final Four per la via ràpida, guanyant 3-0 contra la Corunya. Dèiem dijous de la setmana passada, que jugaven precisament dijous, que tenien la primera oportunitat de la Corunya, doncs la van aprofitar 3-0, i cap a aquesta Final Four que es disputarà a Fontejau, i això vol dir que podríem tornar a viure un ascens a la CB després de molts anys a casa. Això és una gran notícia pel bàsquet gironí, que es mereix tornar a tenir un equip a la Lliga ACB.
I les entrades, m'imagino, David, que volaran, eh? Tan bon punt s'anunciï que es posen a la venda,
sí, sí.
Escolta, se'ls hi trauran de les mans en qüestió de minuts.
Segur. Veurem com és el mecanisme exactament, perquè en aquest cas no se'n cuida el bàsquet Girona, sinó la Federació Espanyola, que és qui organitza aquest esdeveniment.
Molt bé, anem cap a casa. David, tenim novetats, hi ha molt de silenci, no? Al voltant de la propera temporada de la Unió Esportiva Olot, de moment els despatxos, què es cou? Què saps?
Sí, una calma tensa, eh? Realment,
sí, sí.
Ja fa temps, que es va pujar a Segona Federació i no hi ha hagut cap comunicació oficial. Mira, de moment, la primera notícia que ja podem avançar, perquè ahir mateix el jugador la va anunciar a les xarxes socials, és que Kilian Villaverde serà baixa, és la primera baixa confirmada per la temporada que ve, ho va anunciar ell mateix a les xarxes socials, es va avançar al club en aquest cas. Estem esperant que el club comuniqui més decisions en matèria d'això, de continuïtats, no continuïtats. Evidentment, aquí la continuïtat més esperada és la de Manix Mandiola, la de l'entrenador. Avui podem avançar que està força ben encarrilada, que a dia d'avui, i això parlant de negociacions, es fa difícil de dir el 100%, i per tant no ho afirmarem al 100%, però sí que sembla que està ben encarrilada la renovació del tècnic basc, que seria la primera pedra d'aquest projecte de la temporada que ve. Realment han sigut unes setmanes dures, complicades, perquè en molts moments se'l veia més fora que dins. Ara sembla que està més dins que fora, i que la renovació es podria firmar aviat. Esperem que sigui així. Havia sonat en aquest període de temps algun entrenador, Manolo González, per exemple, que al final ha renovat amb la Penya Deportiva, l'ex del Badalona, però insistim, a hores d'ara sembla que la renovació de Mandiola està ben encaminada.
Bé, esperarem que ens ho expliquis tu als informatius de Ràdio Olot, en bon punt hi hagi alguna novetat oficial, no, David, que surti dels despatxos de l'Olot, perquè com dius, de moment, silenci absolut, tot ho sabem mirant a través de les escletxes, no?
Sí. Està costant una mica més del compte arrencar. Jo crec que un cop s'arrenqui, les notícies cauran l'una darrere l'altra, perquè ja dèiem la setmana passada que pel que fa a jugadors hi ha coses avançades. Podem avançar també que ahir Alberto Riols, migcampista del Figueres, es va desvincular del Figueres i també té ben encaminada la seva arribada a la Unió Esportiva Olot. Podria ser un dels primers fitxatges de l'Olot, migcampista biguetà, 24 anys. Ha fet una molt bona temporada tercera amb el Figueres, tot i que col·lectivament el Figueres hagi baixat a primera catalana. Ell és dels que s'ha salvat damunt del terreny de joc. Pinta bé, és més aviat jove, no és sub-23, però té 24 anys i, per tant, molt de marge de creixement. Jugador de la zona. Recordem que el mercat de fitxatges de l'Olot està reduït a l'àmbit més proper, eh? Com a molt podríem arribar als Països Catalans, però sempre es prioritza Girona, Osona, comarques properes a la Garrotxa, i per tant Urri en aquest cas encaixa perfectament en el perfil. Hi ha altres jugadors que també s'estan bé, s'està cuinant els seus fitxatges, hi ha feina que s'està avançant, però de moment no s'està comunicant encara cap novetat. Estarem atents a les comunicacions oficials de l'Olot, que jo crec que no hauran de trigar a arribar. Aquesta setmana jo crec que hauria de caure alguna primera notícia.
Molt bé, els que sí que ja ho han avançat pràcticament tot són els de l'hoquei. L'hoquei Olot ja ha presentat un nou fitxatge i amb les baixes que tenien de pesos pesants de la història del club, doncs ara sembla que ja ho comencen a tenir tot una mica més encarrilat, no?, de cara a la propera temporada.
Sí, han marxat dos jugadors, Joan Mangas i Nil Rodríguez, i ja n'han arribat dos. El primer va ser David Carles, el segon, avui ho hem explicat als informatius, Arnau Vidal, jugador garrotxí de Sant Joan les Fonts, per tant també encaixa perfectament en la filosofia de l'hoquei Olot, format precisament a l'hoquei Olot, que ara torna. Un jugador interior, golejador, que ja té temporades 3 d'experiència a l'hoquei Lliga Plata, la temporada passada amb el Lloret, i que realment pot aportar aquest punt d'experiència a la categoria, gol, a més, identitat per aquesta casa. Vaja, un bon fitxatge de l'hoquei Olot per la temporada que ve. Ell mateix ho deia, que feia temps que n'estaven parlant amb el club, i aquest any ha sigut l'any que tot ha encaixat, que tant l'hoquei Olot tenia la necessitat d'anar al mercat a fitxar algú, com ell tenia ganes de tornar cap a casa. Per tant, Arnau Vidal, segon fitxatge i en principi últim, pel que sembla, de l'hoquei Olot per aquesta temporada que ve, la segona a l'hoquei Lliga Plata.
Per cert, parlant d'esportistes, David, deus estar content, perquè els premis Garrotxer de l'any d'aquest any tenen més finalistes esportistes que mai, eh? La Núria Paiola, que avui hem tingut aquí al programa, també en Martí Vaireda. Escolta'm, l'esport està de moda, mai més ben dit, no?
Sí, sí, Déu-n'hi-do, dos de tres i dos joves valors de l'esport garrotxí. I m'agrada molt que sigui de dos esports que necessiten ressò perquè no es coneixen gaire, no? Tant el salvament esportiu com el bicitrial. Segurament el bicitrial sempre una mica més tapat pel trial de motos, diguem-ne, i el salvament esportiu tapat per la natació. Per tant, està bé que es promocionin i es divulguin aquests dos esports que no coneixem tant. La Núria Paiola ja fa anys que està a un nivell altíssim en el salvament i el socorrisme esportiu. L'any passat va ser campiona d'Europa en 200 metres obstacles, va aconseguir un grapat de rècords. Vaja, és que ja fa temporades que va de rècord en rècord i de títol en títol, i aquest 2022 està classificada pels World Games a Birmingham, que és la cita més esperada de l'any. I Martí Vaireda, tot i ser un pilot més novell en el seu àmbit, 2 anys en l'elit, està triomfant. Fa poc, de fet, explicàvem que va ser tercer a la Copa del Món, no? I l'any passat va arribar a ser primer en el rànquing de bicitrial, a la seva primera temporada a l'elit. Per tant, jo destacaria a tots dos que, tot i que estan fent molt bons resultats, encara no han arribat a dalt de tot. Jo crec que aquest 2022 encara pot ser un millor any, tant per Martí Vaireda com per Núria Paiola. Tots dos, per cert, amb mundials molt interessants a l'horitzó. Paiola, dèiem, aquests mundials de Birmingham, i Vaireda, els mundials d'Abu Dhabi, els Emirats Àrabs. És a dir, que esperem un 2022 encara millor que el 2021 per aquests dos esportistes que són candidats a garrotxí de l'any del 2021.
David Planella, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Igualment, adéu-siau.